Bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com totes les setmanes, al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte ens acompanya la Iva Anguera. Bona tarda, Iva, benvinguda.
Bona tarda.
L'Àlex Salmo, benvingut, Àlex, benvingut també.
Bona tarda.
Ell és, en fi, periodista del Periódico de Catalunya, editor d'aquest suplement de cultura que es diu Abril, veritat, i també aquest dissabte nosaltres, el Marcos Pardeiro, que és el subdirector d'Artículo 14. Bona tarda, Marcos.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres i per compartir aquesta conversa amb qui? Doncs avui amb el senyor Alejandro Fernández. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Ell és el president del Partit Popular Catalunya. Estem a dia 11 d'octubre, la víspera del Dia de la Hispanitat, manifestació, altres actes a Barcelona. El Partit Popular estarà demà, dia 12, en aquella trobada, aquella concentració que hi ha a la plaça Catalunya, bueno, per recordar que la hispanitat és alguna cosa important i que els catalans també som espanyols.
Doncs ho acabes d'explicar molt millor del que ho pugui fer jo.
Tu ho faràs millor, vostè ho farà millor.
No. Segur. Jo crec que ho has explicat molt bé. És a dir, el que es fa demà és celebrar que la millor manera per nosaltres de ser catalans és a la vegada ser espanyols, i la millor manera del món de ser espanyol és ser català. I, evidentment, ho diu un orgullós fill d'asturians, nascut a Tarragona, i espanyol, català i espanyol. I simplement celebrem això. No és cap tipus de declaració política, ideològica, sinó un fet que considerem que és absolutament natural, diguin el que diguin. Hem de recordar que des de fa... Bueno, de tota la vida, des que existeix el CEO, la immensa majoria de catalans asseguren sentir-se catalans i a la vegada espanyols, votin el que votin. Fins i tot allò quan sortien en els moments del procés que estava la societat dividida al voltant de la independència, era curiós perquè alguns que deien que votarien a favor de la independència després deien que també se sentien espanyols. És a dir, la immensa majoria de catalans ens sentim espanyols. Per tant, lo de diumenge no hauria de ser cap problema, hauria de ser una celebració absolutament normal. Clar.
Torna a cotitzar el ser espanyol i català a la vegada, si jo...
Bé, jo no... Jo és que
cotitzant la... positiu, eh? Vull dir...
I si no cotitzés em seria indiferent. Ja. És a dir, és veritat que vam tenir un moment que
anys
això...
Uns anys enrere, clar, érem demonitzats, sí, els que érem catalans i espanyols.
Ens era indiferent perquè si tu tens unes conviccions, uns principis, uns valors, els has de defensar precisament quan són incòmodes de defensar. Defensar-los quan són immensament majoritaris ho fa tothom, no? Mm-hmm. Per tant, jo prefereixo que ara doncs aquest tipus de celebracions es puguin fer amb més normalitat, però quan no eren tan normals les fèiem amb la mateixa il·lusió.
El procés que vam tenir el seu dia ha mutat ara, com deia el ara senador Milian, i ha passat a ser... Ell deia que ha passat a la resta d'Espanya el procés, no? Però el procés d'aquí ha passat a ser el català com a nova eina de confrontació entre,
sí,
catalans.
La primera qüestió és que efectivament el procés ja no és el procés català, és el procés espanyol, i la prova més evident és que els mateixos conflictes, faltes de respecte institucional, incompliments de la legalitat que teníem a la política catalana fa uns anys, ara ens els trobem al Congrés dels Diputats. Les mateixes declaracions que feia Quim Torra, apreteu, apreteu, ara les fa Pedro Sánchez, que és capaç de dir a la ciutadania espanyola que es pot, en fi, posar en perill la vida de ciclistes en nom de no sé què de Gaza. És a dir, és una retòrica antisistema que s'ha exportat des d'aquí al conjunt de la política espanyola. En relació a la pregunta més concreta que feia, sí, efectivament, jo tinc la sensació que pel món nacionalista, un cop la primera part del procés va fracassar, ja no és directament la independència, és la qüestió lingüística. I en la qüestió lingüística s'ha d'anar en compte perquè una cosa són els debats polítics, però si d'alguna cosa havíem pogut presumir sempre, i nosaltres des del Partit Popular sempre reconeixíem que era així, és que l'equilibri català-espanyol al carrer era absolutament normal, de la mateixa manera que ho és i ho serà en aquest debat que farem, o entre nosaltres quan parlem, i que el problema sempre estava en el sistema educatiu i en l'administració pública. I que ara estan començant, des del nacionalisme, a buscar el conflicte lingüístic al carrer, als patis dels col·legis, als establiments comercials. Hem tingut alguna polèmica absolutament vergonyosa sobre si un treballador d'una botiga o de qualsevol tipus de negoci quina llengua fa servir. Només els hi falta fer llistats de treballadors en funció de la llengua que facin servir, no? Aquest tipus de coses són molt perilloses i evidentment nosaltres estarem amatents i molt vigilants perquè això no passi de les seves obsessions i que no es converteixi en un conflicte social.
Molt bé, doncs, companys de conversa, Iva, Àlex, Marcos, qui vol obrir foc?
Doncs començo jo.
Sempre preparada ella.
Iva sempre comença.
Sempre preparada, Iva.
Jo, si em deixeu...
Ben preparada.
Si em deixeu, tiro. Sí. Aquesta setmana hem viscut el debat de política general al Parlament i vostè li feia la recriminació al president Illa de ser una mena d'escolanet, no li va dir escolanet, va fer servir una altra expressió.
Una expressió una mica més forta, palanganer.
Palanganer.
Tenia un altre al cap, però tenia, jo intento sempre respectar molt els adversaris polítics, no? I que sí, que puc ser dur, però no falta el respecte mai. I l'altra paraula era mamporrero, però aquesta era una mica més forta i vaig preferir estalviar-me-la.
En fi, l'acusava de fer de correveidile o palangranero entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont. Després de veure les votacions i de veure com el PSC no recolza les exigències de Junts, crec que s'ha trencat aquesta dicotomia de Salvador Illa, que s'ha alliberat ja de les...
No,
de l'esclavatge de les necessitats de Pedro Sánchez?
Perquè una cosa és l'aritmètica parlamentària al Parlament, on el senyor Salvador Illa en té prou amb Esquerra i els comuns. I, per tant, es pot permetre el luxe de, amb algunes votacions, deixar fora Junts. Però una altra cosa és la política espanyola. I és el que jo deia. Jo no sóc nacionalista català, com sap tothom. Però sí que m'estimo la Generalitat i m'estimo el Parlament, perquè crec que Catalunya té les seves institucions i s'han de respectar. No? I veure com en el moment que directament empresonen Santos Cerdán, el substitut com a mediador és ni més ni menys que el president de la Generalitat de Catalunya, és un tipus d'humiliació que la presidència de la Generalitat no es mereix. És a dir, jo evidentment considero que és un error anar a veure amb una persona que és un pròfug de la justícia. Però home, podrien haver buscat algú que no fos el president de la Generalitat de Catalunya, que se suposa que és el president de tots, no només el president per fer, com deia, de palanganero de Pedro Sánchez. Un president de la Generalitat ha de tenir una responsabilitat institucional, ha de mantenir una certa neutralitat en alguns temes, perquè, insisteixo, és el president de tots els catalans. I des del moment que es converteix en el suplent de Santos Cerdán per anar a Bèlgica, és una humiliació. Jo, quan ells diuen que s'estimen tant la Generalitat, alguna vegada ho he repetit, de tant estimar-la l'estan matant.
Estava fent una mica de meroteca ara, mirant quan va ser la consulta d'Arenys de Munt, i m'he quedat al·lucinat perquè va ser el 2009, o sigui, fa 16 anys. Quan et mires coses de la història et quedes, sí que ha passat temps, jo que pensava que feia 10 anys. Aquella era una fotografia, no?, del 2009. I ara estem en una altra fotografia absolutament diferent, amb un president diferent. Vostè sap que jo valoro molt aquella intervenció seva en contra que li va dir al president Torra quan vostè és tan espanyolazo com jo, que a mi em va semblar que resumeix molt bé moltes coses, però ara la cosa va diferent. Ara, quina és la política que el PP català té que fer al Parlament de Catalunya? Perquè la part identitària, jo crec que vostè ha utilitzat ara el tema de la llengua, jo crec que la llengua també venia amb el 2000, fins i tot, no sé si encara la llei de sancions de locals comercials encara existeix, però hi ha una llei que sanciona aquells locals que solament tenen
existeix i es fa el recompte de sancions cada any.
Doncs això, o sigui, i allò és una llei del 99 o del 98, o sigui, això ha existit. Però la fotografia és diferent. No s'ha de ser identitari. I el debat d'ahir va sortir, d'abans d'ahir, va sortir habitatge i tema de seguretat amb el carrer, tema d'immigració, sí. Encara que no estigui relacionat, és cert, però com s'ho gestiona? O sigui, què té que fer que està amb el seu cap amb el proper any? Jo abans, off the record, li he preguntat, vostè serà el candidat al Partit Popular? Diu, però què eleccions, si encara no sabem?
Què passarà?
Com es gestiona aquests 3 anys que encara queden per eleccions?
Mira, el primer de tot ho vaig explicar en el debat, perquè clar, en el debat de política general fas un discurs que expliques moltes coses. No? A nosaltres, jo més enllà de parlar de l'estratègia del partit, que és un tema que a la gent li interessa més aviat poc, perquè és un partit polític, a mi el que em preocupa és Catalunya. I em preocupa una cosa que, a més, és un resultat del procés que es va viure a Catalunya, i que ara, com dèiem fa un moment, s'ha exportat a tota Espanya, però parlem en clau estrictament catalana. El procés va ser, sobretot, la manifestació de tota la radicalitat en totes les seves vessants. Radicalitat d'extrema esquerra, liderada per la CUP, i radicalitat d'extrem nacionalisme separatista. Qui va ser la víctima? El centre dreta, liberal, constitucionalista i europeista. Aquest tipus d'ideologia, que ara mateix a Catalunya, com deia en el debat, no és majoritària, però tampoc no és residual, és imprescindible perquè una societat avanci. Si nosaltres veiem quins van ser els pares d'Europa, de Gasperi, Adenauer, Schumann, són els fundadors del Partit Popular Europeu, del meu partit. Això significa que quan aquest tipus d'ideologia és una ideologia guanyadora, que governa, la societat avança. I això en clau catalana què significa? Per posar un exemple, nosaltres som l'únic partit que porta més d'una dècada defensant que Catalunya no pot continuar una pressió fiscal confiscatòria. Ara els de Junts diuen que s'hi sumen, però van votar tot amb la CUP a les anteriors legislatures. Recuperar l'impost de successions, pujar el tram autonòmic de l'IRPF amb uns nivells absolutament insostenibles i treure's de la màniga 15 impostos propis que no té cap comunitat autònoma més. Això ho va fer Junts. Per tant, necessitem una força política com és el Partit Popular que estigui per baixar impostos, que pugui protegir els propietaris davant dels ocupes, que permeti als propietaris també llogar o posar a la venda el seu immoble com vulguin, sense intervenció de l'administració pública, que posi per davant de tot la convivència i la seguretat ciutadana, tolerància zero davant de la multireincidència, i que superi una cosa que alguna vegada el Parlament he definit de dues maneres, la cultura del no a tot i el perroflautisme contemplatiu, que això és una expressió una mica més creativa. La cultura del no a tot és aquella que ha provocat que Catalunya en 20 anys hagi passat de ser la societat pràcticament europea on es feien els esdeveniments internacionals més destacats del món, a una societat en què qualsevol cosa que plantegis sempre que no. Ampliació de l'aeroport? No. Quart cinturó? No. Energia nuclear? No. Però l'eòlica? Tampoc. La solar? Tampoc. Tot és que no. I això està destruint Catalunya. I quan parlo del perroflautisme contemplatiu és aquesta idea, copaire, de convertir Catalunya en una mena de societat antisistema que boicoteja tot i que ha passat de ser la societat més productiva d'Espanya a una societat que encara, evidentment, no és una societat subdesenvolupada, això és evident, però que ha perdut lideratge en pràcticament tots els àmbits. No? Això és el que nosaltres ens dedicarem en el que queda de legislatura, que és llarga, perquè portem any escaig de legislatura, és a dir, en principi, si com diu el senyor Salvador Illa, la seva intenció és esgotar la legislatura, doncs es queden gairebé 3 anys de legislatura. És recuperar un espai polític del centre dreta, liberal, europeista i constitucional, que per cert ja no és una força residual, no és majoritària, d'acord, però no és residual. Nosaltres ara som la quarta força política del Parlament, tenim 15 diputats i vam ser capaços de recuperar-nos precisament sent fidels a aquest projecte polític. I és recuperar l'economia productiva, la convivència, la seguretat ciutadana, el respecte a la propietat privada i les coses a fi del que han fet les societats grans.
Sobre, seguint amb aquest tema que deia sobre aquest eix ideològic, aquesta batalla de les idees, la sensació que jo tinc, potser equivocada, és que el centre ideològic en realitat no és que estigui orfe, però sembla que es va despoblant, no sembla que la tendència sigui la contrària. Quina ha de ser la postura del PP respecte a aquesta despoblació, trobo, del centre ideològic, que va molt acompanyada d'una polarització de l'eix ideològic? O sigui, m'hi ha provat veure partits radicals, des del meu punt de vista, tipus Vox, tipus Aliança Catalana, totes les enquestes, no és una part, sinó que sembla ser un fenomen per concloure que existeix, avancen de forma ininterrompuda, sigui Aliança Catalana, sigui Vox. Com ha de, des d'aquest flanc ideològic, el PP neutralitzar aquesta pujada dels extremismes? Perquè penso que probablement és, no responsabilitat, però sí que qui té més possibilitats de neutralitzar certes pujades és el PP i no altres partits.
Mira, explicava fa uns dies a les xarxes socials un post d'aquells que va generar una certa, no polèmica, però va generar debat. I explicava que en el període d'entreguerres a Europa va passar una cosa molt semblant. La democràcia liberal va entrar en desprestigi, les forces polítiques centrals de la vida pública van passar gairebé a ser marginals i van començar a pujar els populismes extremistes de vocació totalitària, autoritària, tant d'extrema esquerra com d'extrema dreta. I això va provocar el que va provocar i que finalment qui va acabar arreglant a partir de l'any 45 tot plegat? Doncs els mateixos que havien estat menys tinguts durant aquells anys, que era el centre-dreta, els pares d'Europa. Ja sé que cada etapa té les seves característiques i, com deia aquell, cada temps tiene su afán i, en conseqüència, no es pot establir un paral·lelisme d'una època concreta a l'actual. Però jo tinc una cosa molt clara i no em penso moure. Jo sé que la polarització avui és un escenari, al meu entendre, no desitjat, però és una realitat. És a dir, això de combatre, com es pot combatre, bé, tu has d'assumir que aquesta és la realitat. Però jo et faig un plantejament. Tu imagina't que ara et diuen que per estar a la moda t'has de... que potser em dius que sí i em deixes aquí i tal, però per estar a la moda i ser socialment acceptat al teu entorn, t'has de posar unes malles daurades no sé, i una perruca de color fúcsia. I tu, amb tot el bon criteri, diràs: ei, jo tinc la meva personalitat, vesteixo com em ve de gust i en funció del meu criteri. El que tinc molt clar és que m'és absolutament indiferent la polarització. Jo continuo pensant que les idees del Partit Popular, del Partit Popular Europeu, són les que fan progressar les societats. I no penso moure'm ni un mil·límetre. I és més, tinc l'experiència recent, quan el partit va estar a punt de desaparèixer a Catalunya, que tothom ens deia el que havíem de fer i tothom ens deia que ens havíem de semblar aquest i aquest altre i aquest altre. Com va venir la recuperació? Sent fidels als principis i valors del nostre projecte polític, sense moure'ns ni un mil·límetre, explicant sense complexos, però sense moure'ns. Jo estic convençut que aquesta és la recepta que funciona sempre. No et pots dedicar a la política per estar constantment veient les enquestes. No. Què pensa vostè? El que diu l'enquesta, això no és un polític. Un polític és una persona que mira les enquestes amb preocupació, amb alegria, però que després té el seu propi criteri i la seva visió del món i de quines són les coses que funcionen. I a mi em diuen: vostè considera que Catalunya era millor a la dècada dels 80 i 90 o ara? I jo crec que Catalunya funcionava molt millor a la dècada dels 80 i 90. Què vostè considera que era millor, la Barcelona Olímpica o la Barcelona de Ada Colau? Pues jo considero que era molt millor la Barcelona Olímpica. I per tant, amb els ajustos que sigui necessari, perquè és una època diferent i les necessitats i les demandes de la ciutadania són diferents, però tinc molt clar que no penso ajustar-me a una moda simplement perquè estigui de moda.
El que passa és que això està molt bé el que diu, sí, però sí. Al final les declaracions són les declaracions i els talls de veu són els talls de veu. I vostès moltes vegades, encara que hi hagi un pensament darrere potent, es deixen portar per allò que saben que el dia següent sortirà. No el dia següent, perdoni, això és antic. Immediatament sortirà a la xarxa.
Sí, sí, sí. Sí, però has de tenir l'habilitat perquè sigui una cosa que sigui congruent amb els teus principis i valors. Jo he de dir que cap de les coses... Jo m'he equivocat moltíssimes vegades, com tot ésser humà. Moltíssimes. Però sí que puc dir que cap de les coses que he posat en algun moment pugui considerar que van ser fruit d'intentar posar-me a la moda i no fruit d'una convicció profunda. Després et pots equivocar o no, però ho tinc molt clar. És a dir, poso un exemple. Jo crec que la immigració descontrolada, una interpretació errònia del que significa la multiculturalitat, ha provocat que una societat tolerant i oberta com la catalana i del conjunt d'Espanya, avui la immigració sigui percebuda d'una manera absolutament distorsionada. I això s'ha d'arreglar. I nosaltres presentem un pla d'immigració que el que vol precisament és una immigració legal, ordenada per complir la llei i acceptar, per exemple, el respecte a la igualtat entre homes i dones, que és un principi absolutament innegociable. Ara, quan a mi em diuen, surten alguns que parlen de deportacions massives sense cap tipus de criteri, jo ja sé que això ara està de moda, però jo això no ho defensaré mai a la vida. No puc. És que no puc. Perquè en el moment que tu dius que has d'expulsar d'un país la gent en funció de la seva, del que diu el seu DNI, del seu origen, de quins són els seus pares, un dia t'ho fan perquè ets romanès i l'endemà t'ho fan perquè ets fill d'asturians. Això és xenofòbia i això és inacceptable. I per tant, jo que defenso, i he sigut molt contundent, una immigració legal i que els requisits per aconseguir estar aquí siguin molt, molt estrictes, també tinc molt clar que no es pot expulsar la gent pel seu origen si no hi ha una motivació clara.
Això, tinc la sensació que pot grinyolar amb un dels principis que ha posat sobre la taula el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que és el de prioritzar la immigració segons l'origen. És a dir...
No. El que ha dit Feijóo, i estic absolutament d'acord, és que si tu tens un tipus de societat que en arribar aquí no accepta, per exemple, que amb una dona no se la pot tapar sencera simplement perquè t'ho diu la teva religió, i això és incompatible amb els principis d'igualtat entre homes i dones democràtics i liberals, evidentment aquest tipus d'immigració has de tenir tota la cura del món, tota la cura del món, perquè qui vingui respecti aquests principis. Jo amb això estic totalment d'acord.
Però això s'ha de fer amb selecció d'origen?
No,
o
amb selecció de pràctiques.
O imposant aquí la llei?
Clar, és que per això quan deia fa un moment que una visió distorsionada, molt distorsionada del que significa la multiculturalitat, ha acabat sent relativisme cultural. Això ha fracassat a França, ha fracassat a Holanda, ha fracassat a Bèlgica, on ara tenim guetos on la policia no s'atreveix ni a entrar i on regeix la xària islàmica. Jo el que estic dient, i és el que diu el meu president, i estic totalment d'acord, és que tu no pots acceptar a Catalunya i al conjunt d'Espanya que en el si de la teva pròpia societat hi hagin comunitats on les dones estiguin sotmeses als homes. I que, per tant, si tens comunitats que practiquen aquest tipus de conductes, evidentment has de prioritzar immigració que sigui compatible amb la filosofia i els drets humans que hem sigut capaços d'aconseguir aquí.
Però el repte és com reordenes tot això que ja tens aquí dins.
No és fàcil, clar. No és fàcil.
Els nouvinguts, molt bé, dius, marques aquests no límits, fàcil. Però els que hi ha aquí, que són molts, i els que estan esperant doncs, per poder entrar...
No, sobretot el que... Amb això sí que estic d'acord. Si algú comete un delicte, a casa seva s'ha acabat.
Delicte de quin tipus, no? Perquè jo, delictes...
Mira, jo... tens raó. Jo no sóc un tècnic en la matèria. I per tant... Això és una cosa que, evidentment, tu has de tipificar d'alguna manera. És com quan estableixes el codi penal, no? Jo tampoc no sóc penalista, no? Sí que tinc molt clar que una de les coses que ha de provocar l'expulsió immediata és la multiresidència. Immediata. I quan tens una persona que és la vuitena, novena o cinquantena vegada que se'l...
I setantena, que n'hi ha.
No, per això sí, hi ha algun personatge a la Llecià a Badalona que tenen...
I continuen.
Aquests expuls...
Bueno, això ho ha de tipificar qui l'espera en la matèria. Jutge. Però, evidentment, el que no pot ser, de cap de les maneres, és que la gent doncs, consideri que delinquir és totalment de franc.
Jo vull tornar una mica al que parlava la Iva al principi, el debat de política general d'aquesta setmana al Parlament. Home, la proposta estrella del senyor Illa, que era els 200.000 pisos que volia fer, doncs li han tombat, però li han tombat els seus socis, Esquerra i els Comuns.
La realitat
això que és un toc d'atenció al president Illa, dir, escolti, vostè no té majoria, ull.
Jo,
o no el faran caure?
Sobretot és que, clar, és que fa un any ja va prometre 50.000.
Sí.
I encara estan.
I dels 50.000 ha fet 400. Encara queda, eh? De 50.400, que per cert, no els ha fet ell, els ha comprat amb un banc. El socialista, no t'ho perdis.
Sí que sembla que com la lectura que feia el senyor Illa... era que s'havia transformat com en supervivenda, no? O la Generalitat en fotocasa, no ho sé.
Aquí però... hi ha una qüestió. Si vols que Catalunya sigui capaç d'aconseguir els que es consideren, els experts, que necessita 175.000 habitatges en els propers anys, propers 4-5 anys, home, el primer que has de fer, vulguis o no, és escoltar els promotors. No insultar-los, escoltar-los. En lloc de dir que tots els promotors immobiliaris són uns lladres especuladors, escoltar-los. I el que t'estan dient és que ells volen construir, però que la normativa actual ho fa inviable. Per tant, poc especularan si no són capaços de construir absolutament res. La segona és que resulta que la pròpia administració pública s'autoimposen les condicions que fa inviable fins i tot que l'administració sigui capaç de construir. El resultat de tot plegat és que al final només es poden comprar pisos als bancs, que no em sembla una política massa progressista, però és el que s'està fent. Ells no ho volen fer d'una altra manera perquè tenen uns socis que ell ha escollit, perquè ell tenia d'altres opcions, el senyor Illa, que li imposen una visió de la construcció segons la qual, com deia fa un moment, el constructor és un personatge salvatge, neoliberal, que només pensa en ell mateix i que, per tant, se li ha de fer la vida impossible. No només no pot construir, sinó que se l'ha de liquidar a base d'impostos i li han de fer el seu negoci inviable. Doncs ho tenim molt clar. Has de canviar la legislació.
Però això que diu a mi em sona més a línies més d'esquerra, més radical. Vull dir, si vostès i el PSC sumessin, vostès arribaria a un acord per fer 214.000 pisos nous amb les promotores que entressin per fer el negoci, que és al final qui té els diners.
Sí, el que passa és que el
jo
partit
no tinc cap social... dubte.
No, però jo m'he reunit amb...
Si sumessin els dos, PP i PSC.
No, però és que independentment de sumis o no, també hi ha una qüestió de amb qui vols parlar i amb qui no. Jo la darrera vegada que vaig estar amb el Salvador Illa no revelaré cap tipus de conversa privada perquè amb això sóc escrupulós. Però sí, el que bàsicament va passar és que ens vam reunir, vam estar parlant, semblava que estàvem d'acord en unes quantes coses i en sortir diu, bueno, jo amb el Partit Popular no tinc res a parlar. Aquest, bueno, més enllà de l'educació...
Això és com Tarradellas, però al revés.
Dit sigui de pas, sempre ho reconec, amb molta educació, perquè ell és un home educat, i això s'agraeix. Tret quan se li treu, valgui la redundància, la paraula xili, que és el muñeco diabólico. Però si no parles del xili i de les mascaretes, és un home supereducat i supercordial. Però al final és que és absolutament impossible. Ell ha escollit els socis, I nosaltres, l'endemà de les eleccions, vam fer... Explicaré una cosa que no sé si explicar-la, però l'explicaré.
Sí, home, sí, explica-la.
No és fàcil quan, estàs en campanya electoral explicar una cosa que els periodistes sempre demaneu. I és en qui pactarà vostè? I sempre és abans de les eleccions. I nosaltres acostumem a dir, bueno, això primer que parli la ciutadania, després en parlarem nosaltres. Que és veritat. Però en el seu moment jo vaig prendre una decisió una mica arriscada i era, si Salvador Illa renuncia a qualsevol pacte amb els impulsors del procés, jo estic a la disposició de parlar sobre el futur de Catalunya. Jo sabia que molta gent podia dir, bueno, Illa, Partit Socialista, Sánchez, no sé què. Molta gent que et deia que potser això alimenta d'altres formacions polítiques. Ens va anar molt bé i era sincer.
El PP ja havia facilitat
l'alcaldia
a Collbonia, a Barcelona.
Però era una altra cosa, Era una altra cosa. Perquè, no, clar, qui havia guanyat les eleccions era
Xavier Trias,
que jo crec que es va prendre la decisió encertada. Ho he dit moltes vegades, no era una decisió fàcil. Aquí tothom donava per fet que les eleccions les guanyaria Salvador Illa, com va passar així. No?
Va ser seva la decisió de Barcelona?
No, la decisió de Barcelona és una decisió absolutament col·legiada entre el grup municipal de Barcelona, la direcció autonòmica i la direcció nacional del partit. Això es va explicar en el seu moment i jo crec que el que no es podia fer de cap de les maneres, ja sé que després molta gent pot estar d'acord o no, era posar en mans del partit de Puigdemont la capital de Catalunya. Ho tinc molt clar. És a dir, si algun dia doncs aquesta gent canvia i deixa de dir que Espanya és un estat feixista amb un rei corrupte i amb aquest tipus de coses que diuen, doncs jo amb aquest tipus de perfils polítics jo no puc arribar a acords, no? Però tornant al que explicava de Catalunya,
no ens hem oblidat, sí,
no, però és a dir, això ho vam explicar en campanya perquè era el que jo pensava i a més jo tenia una experiència prèvia durant els anys del procés. I a més va ser una decisió complicada perquè jo vaig estar a punt de ser alcalde de Tarragona l'any 2011 i va ser fruit d'una carambola política que finalment no ho fos. Això ho explico en el meu llibre, no és que faci publicitat, però si algú vol... Efectivament. I Ballesteros a Tarragona era el meu gran rival polític, però vam arribar a un acord perquè en aquell moment, any 2015, en ple procés, consideràvem que era important que a Catalunya les dues forces polítiques centrals espanyoles arribéssim a un acord. Això mateix m'hauria agradat fer-ho amb Salvador Illa, sabent que això també desgasta, però ha sigut impossible. És a dir, el yerno ideal, Salvador Illa, tot paraules maquíssimes, però ell té claríssim amb qui vol estar, i ell vol estar amb Esquerra Republicana, no amb nosaltres. I això la gent, molta gent amb tota la bona intenció del món que va votar Salvador Illa pensant que això acabava amb el procés, ha de saber que ell sempre ha prioritzat Esquerra Republicana davant del Partit Popular. I aquesta és la realitat, i per, això no m'ho pot discutir.
Perquè ha volgut o perquè el senyor Pedro Sánchez li ha recomanat o li ha imposat?
Jo crec que, pregunto. Jo crec que arribat a aquest moment ell també participa. Al final Salvador Illa i Pedro Sánchez participen del mateix projecte polític. Són dues cares de la mateixa moneda. Una amb una mica més de xuleria i l'altra més educat, però són el mateix.
I és el relleu del senyor Sánchez, del senyor Salvador Illa en un futur possible a la presidència del govern central?
Això li haurà de preguntar amb ell. Però
és un visionari de la política, com m'ha demostrat en alguna ocasió.
Clar, jo el que tinc molt clar, i és pel que em dedicaré, és que el substitut de Sánchez sigui Feijóo.
Qui?
A mi el que faci després el Partit Socialista m'és absolutament indiferent.
Home, dependrà del rival.
Parlant de Feijóo, quines coses l'allunyen de Feijóo? No quines coses l'apropen, que hi ha moltes que estan. Quines coses entre vostè en confrontació amb la direcció del carrer Gènova?
Jo no crec que ens allunyi res en concret. Quan estàs en un partit polític tan gran com és el Partit Popular de tota Espanya, que és el partit polític més gran d'Espanya, i estem en una Espanya autonòmica, amb la qual evidentment pot passar que la visió que es té en una comunitat autònoma respecte de la política nacional és matisadament diferent en una comunitat respecte d'una altra. I això ha provocat, efectivament, i és conegut, doncs que en alguns moments les visions que teníem sobre el que s'havia de fer eren diferents. Però sap vostè quin va ser l'èxit de la campanya electoral i l'èxit de les que vindran? Que vam ser capaços de dibuixar i desenvolupar un projecte polític amb el que estàvem d'acord amb tot, i per això vam ser capaços de recuperar el projecte polític a Catalunya i treure un resultat molt per sobre del que deien les enquestes. I jo crec que ara mateix continuem amb aquesta etapa, eh? En fi, no, això no és una bassa d'oli ni un balneari, no? I la política és molt dura. Però oi que no han vist vostès darrerament cap tipus de discrepància rellevant sobre els temes? No? Jo crec que estem essencialment d'acord amb tot.
En aquell moment, quan es van escenificar aquestes divergències entre la seva presidència a Catalunya i la direcció nacional del partit, una de les coses que li tiraven encara a Feijóo des de Catalunya, que a més és un tema molt de pell, de sensibilitat, és aquesta percepció que ha tingut històricament el PP català, que arriba qui sigui que mani a Gènova, li fan mimitos, com diu vostè, a Foment del Treball i al Cercle d'Economia, i perden una mica el món de vista. Feijóo ja ha deixat de ser tan sensible a aquests mimitos i per això s'entenen millor?
No, i explico, perquè jo tampoc, eh? No, és a dir, cuidado amb aquest tema, és a dir, a mi, quan em conviden a qualsevol activitat d'una patronal catalana, d'un sindicat de Catalunya, d'una entitat, tret d'algunes, evidentment del casal Sageta de Foc de la CUP, ni em conviden ni penso anar-hi, no? Però quan em conviden jo vaig sempre, i a més tinc una relació cordial amb totes les entitats econòmiques, com és la meva obligació. La meva reflexió
jo no em refereixo que accepti les invitacions, no. Sinó que creï que l'única veu de Catalunya és la d'aquests tòtems.
La meva reflexió va ser una reflexió històrica, no puntual ni conjuntural d'ara. La meva reflexió històrica és que a Madrid sempre s'havia prioritzat el pragmatisme de pactar amb el nacionalisme al camí més tortuós i complicat de construir aquí una alternativa. Això ho mantinc. És la història del meu partit i estic orgullós de la mateixa, perquè sóc afiliat des dels 18 i tinc 49, però és una part de la història del meu partit. I crec que moltes vegades la temptació d'agafar doncs el camí més fàcil de... No, mira, ens podem entendre amb aquest, i això ja tenim el camí fet. Això és un camí equivocat, entre altres coses, perquè al final el que s'ha demostrat que funciona és tenir un Partit Popular de Catalunya fort. I jo ho he explicat, i ho explico també, i era, ja sé que això va provocar polèmica. No és casualitat que tant Josep Piqué com Alejo Vidal Quadras, quan tenien els projectes en el seu millor moment, doncs els hi van tallar el cap. I això va ser un error. I per tant, ara que nosaltres doncs crec que estem en una situació de continuar creixent, no era, era simplement una reflexió històrica.
Vostè aquí se sent més proper dels presidents del PP, citava ara Vidal Quadras, a en Piqué, a Alicia Sánchez Camacho, al Viola, el més recent, aquí se sent més proper?
O d'aquí se sent... intel·ligent
No, l'explico en el meu llibre. Amb els dos, amb el que vaig tenir... és curiós perquè, clar, quan l'Alejo Vidal Quadras va ser president, ell va ser president de l'any 90 al 96. Jo m'afilio al 94, i tenia 18 anys. No vaig tenir contacte amb l'Alejo Vidal Quadras fins fa uns anys. És a dir, quan ell era president, jo això era un afiliat molt jove. Amb qui vaig tenir molt contacte personal va ser amb Josep Piqué, perquè era, jo era president de les noves generacions quan ell era president del Partit de Catalunya. No? I ho explico al llibre, que per mi la visió sobre com s'ha de combatre el nacionalisme, sempre m'he sentit més proper a l'Alejo Vidal Quadras, però a mi em passava una cosa amb Piqué, i és que quan tu veus en funcionament una intel·ligència superior parlar, malgrat que puguis discrepar amb alguna cosa, t'has de treure el barret. I la visió que tenia Josep Piqué del món, d'Espanya, de Catalunya, que també és una visió que no és la mateixa en Pau Raposi en els seus darrers anys que quan era president del Partit Popular de Catalunya, que era una situació diferent. Ell, de fet, tot el que va passar en el procés, doncs clar, va modificar molt la visió que tenia d'algunes coses, no? Jo dels dos destacaria que sobretot han sigut dos personatges d'una capacitat intel·lectual extraordinària, i per això em sap greu que cap dels dos, que van triomfar en tot allò que van fer en l'àmbit acadèmic, professional i polític, resulta que l'única cosa que se'ls va resistir va ser la presidència del PP català. Fet que significa que hi ha alguna cosa estructural. Això s'està superant.
Què, ho estem superant.
No, és que s'està superant. Potser em tocava a mi a fer de Pepito Grillo.
No te'n va acabar, doncs, com Alejo, com el senyor Piqué en pau descansi.
Bueno, de moment... aguanta. Tothom... No, és que aguantem. Jo porto unes quantes entrevistes amb vostè ja, Que no anem tan malament.
I que duri.
Una de les coses més evidents de Josep Piqué és que era un cap brillant, molt per sobre de la resta. Però sí se li acusava de no controlar el partit dintre de del territori com un president del...
Poca feina orgànica, no?
Això, o sigui, ell ja estava més per les idees grans i no tant per la feina d'aquell militant del Partit Popular, d'aquell poble que està patint, no? Això vostè...
Que és important, també,
No, és fonamental. Clar. Això vostè ho fa diferent.
No, és que... No, jo crec que cadascú té el seu perfil, és a dir, jo sóc afiliat des dels 18 i Josep Piqué es va afiliar ja després d'una trajectòria acadèmica i professional brillant. No es pot comparar, no? I al final he sigut president de les joventuts del meu partit a la meva ciutat, a la meva província, a la meva comunitat autònoma, i després he tingut càrrecs de responsabilitat al partit, és a dir, és molt diferent, clar. Jo sóc un home del partit i Josep Piqué es va afiliar al partit, però no era un home de l'aparell del partit històricament, no? De tota manera, jo també ho explico al llibre, que hi ha una cosa que se li retreia, que era mentida, i era que no feia, que no anava als pobles, o que només estava pel davant de les grans idees intel·lectuals i tot allò. No, no és veritat, eh? Jo recordo una campanya municipal. Això és una acusació que s'acostuma a fer a la gent que és... la fan la gent més acomplexada, els que són més brillants que ells, eh? Acostuma a passar molt sovint, no? És així.
Bueno, jo vaig estar molt a prop d'aquella presidència.
No, jo
vaig compartir moltes hores amb Josep Piqué, que van ser apassionants, i és veritat que ell es notava que disfrutava amb una conversa
No, no, però jo explico.
I no tant quan tenia que anar amb pues, un poble pues, perdut,
però ho feia,
un dinar amb un munt de militants.
Jo era explicaré així, una anècdota, no, i em sap greu perquè ja no
és
hi
és.
Però
és una
pels que diguin que, o deien en aquell moment, que era massa estirat per la política...
No, estirat no, no, estirat no.
Tot el contrari. Jo recordo que la campanya... L'any 2007, jo tenia 30 anys, era molt jove, però... Va ser ell, a més, perquè a la ciutat de Tarragona s'havia produït una crisi en el partit i em va nomenar com a candidat a l'alcaldia. Després va anar molt bé, però clar, jo amb 30 anys, que era un passarell, doncs allò va obrir algunes incògnites, no? I jo recordo perfectament que 3 dies abans de les eleccions era no sé si era el Rocío o la Feria d'Abril, no sé, bueno, hi havia una caseta d'aquelles. I al final va venir una senyora d'una certa edat. Vamos, Josep, a bailar aquí. I em diu ell: Alejandro, vols dir que a bailar? I va sortir a bailar les sevillanes i les bailó com el más pintado. Que hi ha coses, certs prejudicis que després no són veritat.
Molt bé, han passat, si pim-pam, 40 minuts de conversa, però ha sigut rapidíssima, no? Queda temps per una pregunta més. Si
doncs jo una...
Tu, vinga, Iva.
Per tu, Iva.
Doncs vinga, jo canvio una mica de tema. Estem, és històric també i endèmic, la rivalitat Barcelona-Madrid. Ara sobres tenim a la Comunitat de Madrid la nèmesis del nacionalisme català, que és Isabel Díaz Ayuso. Què enveja vostè de la Comunitat de Madrid i què importaria si fos president de la Generalitat?
La primera cosa... que s'ha de...
I que no importaria. No,
la primera cosa que s'ha de recordar és que fa 40 anys, 40, no 240, 40 anys, es deia sempre que Madrid era un pueblacho castellano de funcionarios i Catalunya era la societat dinàmica, cultural, econòmica i socialment. I que tothom que volia avançar la vida en qualsevol àmbit professional, cultural, com deia abans, el seu paradís seria Barcelona i Catalunya en el seu conjunt. I és veritat, 40 anys després és exactament a l'inrevés. La gent que vol progressar, que vol tenir oportunitats, que vol ser capaç d'obrir un negoci, se'n va a Madrid, i aquí estem discutint sempre sobre com tenir més poder polític. I jo no és que em vegi absolutament res, perquè al final cadascú és d'on és i jo molt orgullós de ser d'aquí. Però sí, tinc molt clar que d'un temps ençà a Madrid s'estan fent les coses molt bé i a Catalunya s'estan fent molt malament, i això té conseqüències. Després surten les teories de l'Enric Juliana i que el Madrid DF i tot allò, no? Això no ha vingut allò per el dit diví, no? Que no, ara Madrid creixerà i tu no. S'ha de fer autocrítica. S'ha de fer autocrítica perquè a Catalunya s'ha deixat perdre aquest lideratge. I perquè algunes coses que ara es fan a Madrid eren les que es feien a Catalunya a la dècada dels 80, que era ajudar la gent i no expulsar-la. Era, com ara passa a Madrid, que a ningú se li pregunta d'on ve, sinó a on vol anar. Aquí és a l'inrevés, aquí és tot... Però tu com aquella cançó, i tu Manolico, de quin eres? No, sempre és igual, és horrorós. No és que tingui enveja de res, que crec que a Madrid les coses estan fent bé i a Catalunya no.
Jo el que no tinc és enveja, o sí que tinc enveja de no disposar de més temps, però hem de posar doncs el punt i final a la conversa d'aquest dissabte. Alejandro Fernández, president del PP de Catalunya, gràcies.
Bona ha tarda
i moltíssima
plaer,
sort, eh?
Com sempre.
Gràcies també a Ivan Guera, Marcos Pardeiro, Alex Salmon. Dissabte que ve, més a converses, tu. Cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda, bon cap de setmana i que vagi molt bé. Adéu-siau.
Gràcies.
Adéu.